Si és dilluns, és temps per la literatura i les lletres que alimenten. He vist entrar avui en Màrius Serra amb una samarreta que deia la literatura alimenta.
Sí, l'he rebuda, un regal magnífic, de Reis.
Avui amb una novel·la que ens transporta damunt del llom del Lucero, de Cazorla fins al Pallars Sobirà. És Els anys de la serp, de Joan Render. Història de la qual ara mateix en Màrius ens donarà 5 bons motius per llegir-la.
Primer motiu, pels escenaris de la novel·la El Pallars dels anys 40, amb les construccions monumentals d'enginyeria que, per exemple, també ha explorat literàriament en Ramon Solsona. Segon motiu, perquè és una novel·la de formació centrada en els conflictes familiars d'uns personatges que van creixent. Tercer motiu, per la llengua. Sorneguera quan cal, sempre precisa i rica, com m'estic segur que sentirà els nostres oients ben aviat quan escoltin Joan Render. Quart motiu, per la documentació històrica impecable, però que en cap moment no tapa els conflictes individuals dels personatges, que són els que ens interessen quan anem avançant en la lectura. I cinquè i darrer motiu més personal, perquè Joan Render, el doctor Scopius del diari Avui als anys 80 i col·laborador d'aquesta casa amb molts programes, entre els quals un llunyà consultori sentimental de Cecília Bibiloni, per exemple, es prodiga poc, val a dir-ho. Va a raó de llibre per dècada.
Quina sort.
Pensa en mi, menuda, pensa en mi. Quan les bruixes t'esgarrapin de matí.
Consuelo és una nena que amb la seva família es trasllada de la Sierra Andalusa al Pallars Sobirà. Som als anys 40 i ella sent parlar d'una guerra que no acaba d'entendre. Els anys de la serp és una història que confronta la innocència amb la realitat, que ens situa en una època concreta de la nostra història, aquella de les mines, de la construcció de les vies de la Renfe, de la inauguració de les centrals elèctriques, però també de la misèria i de sintonitzar la piranaica d'amagat.
Temps era temps que vam sortir de l'ou amb l'hora...
Joan Render, bon dia, benvingut.
I bona hora, ben trobats i ben trobada.
Avui, quan ha entrat Joan Render aquí a l'estudi, hi havia gent a fora de Catalunya Ràdio que deien Joan, ha vingut! I té raó, Màrius, que és veritat que en Joan Render no és d'aquells escriptors que està amb la falera de publicar un llibre darrere d'un altre, no. Tu
no.
Prens
amb... El seu ritme.
Sí,
el
sí,
teu ritme.
Sí, sí, sí.
El teu ritme.
I pateixo bastant, no es pensis...
Oh, ja, m'ho imagino.
Ho remeno, saps, i ho torno a remenar i no m'acaba d'agradar.
Això és el que diu en Màrius, que la llengua és rica per això, suposo, no?
Sí, sí,
sí. Bueno,
treballada.
Jo he tingut la sort que a casa meva, amb els meus pares i amb l'entorn del poble i tot això, es parlava una llengua bastant autèntica, de manera que no he hagut de fer un gran esforç en aquest sentit.
Els anys de les serps, és quan, què passa? Per què li hem dit així? Perquè és un any... que mudem la pell, no?
Sí.
Com ara? Estem mudant la pell, aquest, segurament.
Hi ha una severíssima muda de pell, una nena immigrada que aterra...
El Pallars Sobirà, imagina.
El Pallars Sobirà, les muntanyes de les serres de les serres del sud de Catalunya,
Però per què una nena per centrar la teva història? Per què has triat una nena?
Per la puresa, és a dir, per fixa't que aquesta nena roman analfabeta fins als 10 anys, perquè no té una base estable.
Perquè la van traslladant.
La van traslladant a cada moment. La van traslladant a cada moment. I ella es veu obligada, ella mateixa, a aprendre de la vida i a observar amb uns ulls clars, això és la clau, sense tenyit, sense prejudicis, vull dir...
Sense l'adoctrinament de l'escola, vols dir?
Exacte.
Per dir-ho en termes...
Per dir-ho en termes actuals.
Sí, per bé que acaba patint-lo la doctrina de l'escola, també. Eh? Però, doncs això. I experimentar... Mira, per mi, un llibre sempre és un experiment. Suposo que per tothom, eh? Comences a escriure un llibre amb un propòsit, però només tens l'espina d'aquest peix. Després l'has d'anar construint i resulta que tant pot ser un lluç com una balena, no? Yeah. Després se't va transformant, hi ha uns músculs que es fan més robustos, els altres que no es desenvolupen, i arribes al final amb un... havent obtingut un monstre que tu revises i refàs i... Perquè escriure no és, almenys no és per mi, i crec que per molts col·legues meus, pel que anem parlant, no és la primera escriptura. L'escriptura de veritat és la revisió d'allò que has deixat imprès per seguretat, diguem-ne, eh? Per tenir la seguretat que no se t'escapi, ho deixes imprès. I després...
Tornes a passar-hi.
I després tornes a passar-hi, vas eliminant el que no t'interessa i vas afegint el que et sembla que hi falta, llavors tornes a revisar i tornes a trobar que la cosa està, si fa o no fa, amb les mateixes condicions sí. que al començament, tornes a fer la mateixa operació, la tornes a fer una altra vegada...
I mai quedes feliç.
Però arriba mai, un moment...
Hi ha un moment que l'editor diu...
Prou!
Exacte.
Para màquines, ja.
Aturem-ho, això.
Sí, aturem aquesta bogeria. I per què s'ha agafat els anys 40, el Pallars Sobirà? És una etapa de creixement, de transformació i també del que va significar...
És que ho és tot. Els anys 40 ho són tot, en el sentit que... Hi ha un trencament que es reprodueix en la vida de la protagonista i hi ha un trencament exterior brutal, sí. no? Sí. Brutal. Un començar de zero a l'exterior, però és que la nena també comença ella de zero, perquè les circumstàncies, el seu entorn... és una cosa absolutament desconeguda i al mateix temps desitjada. No sé si es nota això amb la novel·la. Ella desitja aquell món, però no el sap. És a dir, desitja el que no sap. Uh-huh. No? I llavors troba amb dificultats, naturalment.
I una guerra que tampoc acaba d'entendre.
Una guerra que és passada, la guerra. La guerra és passada, però encara tothom en parla. És viva, per tant. És viva, però és viva en la paraula. La força de la paraula, és viva en la paraula i sembla que la presència de la guerra ho determina tot. I, de fet, ho determina tot. Perquè ella, la nena, es troba en bàndols que no entén i en els quals no pot participar, per tant, es troba amb moltes incògnites. Tot és una incògnita. No?
De fet, la clau de la novel·la és una mica, que ell ja ho avançava també, que aquests ulls clars del personatge en creixement veuen una realitat molt complexa que no comprenen i que el lector, que coneix
que
la història...
Més context que la mateixa Consuelo.
Va desbrossant, no? I en aquesta tensió, veure el seu camí és un personatge, o una novel·la de creixement, clarament,
sí,
dels personatges.
Sí.
A mi m'agrada molt a la pàgina 93 d'aquesta novel·la d'en Joan Render quan explica, amb la mirada d'una nena, quan arriba Franco per inaugurar, no? Perquè realment, si et poses a la pell de com ho vivia la gent de l'època, te n'adones del franquisme socialitzat, no? De com la gent ho tenia interioritzat. No? I aleshores ella... diu, tothom li va fer pas. Anava carregat de medalles que llampornejaven i duia una faixa de seda vermella envoltant-li la panxa gairebé sota les aixelles amb unes grans borles que li penjaven a l'anca. Duia un bigotet petit, molt graciós, no gaire més ample que el nas. A la mà esquerra un bastó bo, també amb les borletes daurades, es va plantar en sec. Va estendre el braç dret endavant i immediatament tothom va fer el mateix que ell. Viva Franco! Va cridar una veu solitària. Tothom va respondre, viva! Aquell home petit era Franco, el generalíssimo, l'inaugurador. Clar, perquè ella ho viu des del Pallars, un home inaugurant una de les infraestructures. Potser era que feien broma, la veritat, no se deia gens amb la idea que me n'havia fet després de la conversa amb el ranxero. Amb ella li havien explicat qui era Franco.
Sí, sí.
I, és clar, al veure el personatge allà davant, diu, home, no em quadra amb el que m'han explicat.
Exacte,
no?
Exacte. No és un com que ella desconeix completament les claus del poder, això li serveix per menysprear-lo una mica, sense que ella s'ho proposi, eh? Però, és clar, el considera tal com és, tal com el veu, el poder. No?
Diu, però tota la canalla ens van posar a aplaudir perquè els grans també
ho feien.
Exacte.
I això, de com es va anar assumint una situació absolutament...
Senyora.
No?
Sí,
i, bueno, els nanos van anar mamant el franquisme i el van anar interioritzant i el van anar normalitzant, d'alguna manera,
sí.
No?
Qualsevol cosa es normalitza sota la pressió. Fixa't que això perdura, aquesta intenció de socialitzar qualsevol cosa, fins i tot les més horribles, perdura. I en aquests dies nosaltres estem vivint un intent de normalitzar
situacions excepcionals
i horroroses. Però perden l'horror, a còpia de socialitzar-se, perden l'horror i la gent ja ho troba com a normal.
Es fan quotidianes, es reiteren...
Exacte. Aquest és un recurs molt habitual dels poders despòtics.
I una de les coses que passa en la narració d'aquest llibre, els que el llegireu veureu que ja no hi estem tan habituats, és que les trames canvien també en les relacions epistolars. Quan la gent s'envia cartes i això canvien les...
Sí.
I ara, clar, la velocitat a la que ens comuniquem és tan ràpida que ja no li donem ni importància a la tragèdia que podia suposar abans una carta, no?
Sí. Per exemple, hi ha unes cartes entre la mare de la nena i el seu marit quan estan lluny l'un de l'altre,
sí.
Que realment les cartes no diuen res, però en canvi tenen un gran contingut perquè posen en contacte...
perquè mantenen el fil invisible.
Exactament. Dues persones que s'estimen, no?
Bé, és la funció fàtica que se'n diu del llenguatge, de parlar, per parlar, i ben bé parles del temps, parles de no sé què, però vol dir que hi ha comunicació.
Allà hi ha un llenguatge no expressat,
sí.
Però moltes vegades expressiu, que sí, que comunica.
Uh-huh. I la mare de la Consuelo?
La mare de la Consuelo. Aquí,
personatge, també, la mare de la Consuelo.
Un personatge que des de l'adultesa també pateix una transformació violentíssima que l'enfronta amb la seva filla probablement per raons diferents a les que sembla comportar la història, no? Però existeix, és a dir, sempre compto amb que el lector hi ha de fer... hi ha de posar el seu gra de sorra,
sí.
És a dir, hi ha de posar el seu punt de vista. La naturalesa de qualsevol llibre de ficció és que una part la fa, que és la proposta, la fa l'escriptor, i l'altra part li ha de posar cada lector, segons la seva experiència, etc.
Els anys de la serpa.
Les interferències amb què els serveis secrets del Ministerio de Información y Turismo pretenen obstaculitzar l'estació radiofònica comunista resulten menys eficaces, menys molestes, a l'altura de molts pobles del Pirineu, de manera que l'oncle Eloi ho pot plegar gairebé tot. És clar que en fa una purga severa, perquè sap prou bé que allò és propaganda soviètica, no com la BBC, que és equànima i moderada. Tanmateix, entre el que diuen uns i el que diuen els altres, ell es fa un criteri que considera força semblant a la veritat. Li plau sobretot d'escoltar el petit programa en català que emet la BBC. Li és com un bany de seguretat, que li permet de colgar-se al llit i buscar el son, amb l'esperança que algun dia les coses podran tornar a ser com cal que siguin. Resa un Pare Nostre i tres Ave Maries, costum que no ha deixat mai des que la seva mare l'acotxava, i clou les parpelles, serenament.
Com un record d'infantesa sempre recordaré la Teresa.
La Pirenaica. Hi ha moltes... Aquests nanos i noies que estan aquí no saben el que és la Pirenaica, perquè són molt joves. Quants anys teniu? 12, 13, 14?
14.
Explica'ls, Joan, què era la Pirenaica.
Aquests nois i aquestes noies són la promesa del país.
Sí, sí, sí. Eh? Però són... ells encara no saben el que era una ràdio clandestina.
Una ràdio clandestina. La Pirenaica era una emissora fidel als perdedors.
A la República.
A la República, fidel a la República Espanyola, quan ja havia perdut la guerra, quan ja no existia. I la Pirenaica emetia des de Praga, sembla, i sembla que també havia més des d'alguns altres llocs. I la gent que no s'acabava de creure la propaganda dels vencedors... doncs
s'alimentava
de la Pirenaica. Escoltava aquelles notícies que generalment eren molt inflamades i se n'havia de fer també una esporgada una mica a gust del consumidor, aquesta esporgada, però per entendre el que passava. Però sempre, fins i tot els més dòcils, acabaven pensant que el que deia la Pirenaica alguna raó devia tenir.
Escolta'm,
alguna cosa passava.
En els anys de la Serp hi ha un personatge que es diu Jaume Cabré.
Sí, sí, sí. Però Cabré Mas Déu, que és un híbrid...
Ah, sí, esclar.
Que és un híbrid del meu amic Jaume Cabré.
Sí.
I jo. El Jaume Cabré i jo som... parents molt llunyans.
Sí.
Això ho vam saber, ho vam descobrir, quan ens van... Això és culpa de l'exèrcit espanyol. Sembla estrany, eh? Sí, 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 sí. L'exèrcit espanyol va decidir que en Jaume Cabré i jo, que no ens coneixíem, havíem de fer la mili, havíem de fer el soldat,
sí, sí.
A l'Àfrica, plegats, i ens havíem de trobar i conèixer allà baix.
I va passar.
I va passar. I llavors nosaltres vam descobrir que érem parents de molt lluny.
I es va fer amics, de fet.
Es van fer amics, es van fer molt amics, i ens dèiem cosinet.
Val. I el personatge aquí és un homenatge al mateix Jaume.
És un homenatge al mateix Jaume. I que l'emparento amb mi mateix, que es diu Mas Déu, com jo, de segon cognom, i, bueno, tot queda... Jo ho faig bastant sovint, això. Que hi poso un dels meus amics, de vegades té un paper ingrat, dins de la novel·la, però...
No és el cas, aquí.
Li ha tocat... Aquí no és el cas.
No és el cas.
No.
Diguem-ho tot, que tant en Joan Randé com en Jaume Cabré pertanyen al que es va dir la generació dels 70.
Sí.
I, per tant, en alguns dels casos, com va ser l'anomenat col·lectiu Ofèlia Dracs, hi va haver molt de treball conjunt i llibres plegats, de contes diversos. Per tant, hi havia unes complicitats literàries i d'afinitat personal molt elevades.
I a la prestatgeria, al costat del llibre d'en Joan Randé, què hi poses,
Avui,
Mari Serra?
Un clàssic fort. Wagner. Bé, aquestes Valquíries són la banda sonora de l'Apocalypse Now, també perquè aquesta pel·lícula està fonamentada en aquest clàssic El cor de les tenebres, de Joseph Conrad, que ara l'editorial valenciana Sembra acaba de publicar en una traducció nova de Yannick Garcia, molt ben feta, amb un pròleg d'Albert Sánchez Pinyol que confessa que aquesta novel·la de Conrad, aquest clàssic, va ser per ell la guia i de la qual va acabar sortint la pell freda, i explica una mica com l'emparenta, i d'altra banda com ha influït tant una novel·la tan, entre cometes, imperfecta com El cor de les tenebres, una novel·la breu, com un cop de puny, gens arrodonida i tot plegat, que ha tingut, diguem, un impacte molt gran en àmbits molt diversos, un dels quals el cinema, aquest Apocalypse Now, que ara ens il·lustra Wagner, no? Sempre és un bon moment per llegir els clàssics. Cada generació va fent les seves pròpies traduccions. La d'en Yannick Garcia és molt ajustada. És una lectura que no ha d'espantar. Són 130 pàgines i jo crec que tothom qui no hagi llegit mai Conrad pot entrar per aquí i
Déu-n'hi-do la feina que està fent Sembra,
Sí, sí, sí. És una editorial relativament jove, del País Valencià, que està publicant autors contemporanis, com el Roc Casagran, per exemple, però també està traduint clàssics. I està publicant Pedrolo, per exemple, ara, no? Recuperant. Per tant, té un projecte, com molts d'aquests editors independents d'aquests darrers anys que han sorgit, amb noves propostes que miren enrere i miren endavant.
No trobeu que és un fenomen insospitat, aquest fenomen de les petites editorials?
Sí, absolutament.
Que són agosarades, publiquen alta literatura, és a dir, que no s'hi posen per poc,
no.
I
ho fan molt bé.
Triomfen i guanyen la confiança de la gent.
Sí.
Que és la clau, del lector. Diguem-ne, buscar el lector.
Sí, exacte, a mi em recorda el fenomen que s'està produint a Catalunya, el de les editorials petites, amb el de les cerveses artesanes.
Exacte.
Que, a més, combinen bé, t'he de dir, eh? Perquè tu vas tastant cerveses i vas agafant i et pots a llegir...
Hi ha grans editorials, hi ha grans fàbriques, grans marques, que continuen sobrevivint, no? Però el llibre d'en Joan està editat d'en Joan Randé està editat a Proa, els grans editorials, el gran monstre, que podríem dir Planeta, l'altre dia vèiem el Premi Josep Pla i el Premi Nadal, etcètera, aquest matí parlàvem amb l'Antoni Bassas, el Palomar, etcètera, però les petites editorials, com a formiguetes, doncs treuen coses de molta qualitat.
És un fenomen interessant.
És un fenomen que prové de la vocació dels editors. És a dir, un individu que acaba la carrera, potser comença a treballar...
del que sigui.
Agafar experiència en el món més o menys editorial i decideix que ell s'arrisca, perquè és arriscar-ho tot,
És
arriscar-ho tot, I publica bons llibres, bones traduccions...
Amb criteri propi.
Hi ha en aquest fenomen la connivència de diversos actors, Hi ha l'editor, hi ha els traductors, que també es deuen a venir a arriscar-se a publicar amb aquella... Hi ha els autors... Que
publica... I els valors que s'acaben, associant a la marca, que quan agafis Sembra, saps que hi ha unes...
És un fenomen que ja es va produir, posem per casa, en els anys 70, amb el naixement d'un seguit d'editorials, i que en aquests darrers 10 anys, perquè ara algunes d'aquestes ja en fa 5, en fa 6, en fa 10, s'està reproduint, és un fenomen periòdic, i ens en congratulem i li donem difusió sempre que podem.
Joan Randé, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. M'has de dir un número de l'1 al 671.
El 383.
El 383. Perfecte. Doncs és el número del Super Enigmàrius d'avui. És que no li puc fitria amb ell, perquè com que és el pare de la criatura, saps? Una pausa i ens ocupem de les poncèties.